9 i 22 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, en Jordi Casas, en Domènec Miquel i en Toni Ramon. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Ja s'han pogut repassar una mica el programa de la Festa Major? Amb alguna cosa que els agradi?
Sincerament, no.
No?
No.
Vaja, ostres.
No sabia ni que havia sortit.
Sí, ja...
No, és que Cugat.cat me'l miro, tan bon punt engego l'ordinador de la feina, és el primer que miro cada dia, però...
Encara tertúlia,
encara no m'he assegut a l'ordinador de la feina.
T'agraïm,
m'has agafat
jo,
en calces.
Jo no m'assec a l'ordinador de la feina i el primer que em miro no és Cugat.cat.
Molt malament, doncs, Jordi. Estàs a la llista negra.
Les coses
Vaja, doncs res. No, bàsicament es va presentar ahir una reducció d'un 23% del pressupost. Això sí, amplia lleugerament les activitats respecte a l'any passat. I com a caps de cartell tenim Mishima, Roger Mas amb la cobla Sant Jordi i també tindrem les propostes tradicionals. Castellers, arrossos...
S'havia fet alguna avançada d'aquests.
Sí, això sí, ja ho vam avançar. I tindrem de pregoners el Club Voleibol Sant Cugat. I el lema serà Festa la teva, jugant amb el Festa, que en lloc d'escriure-ho gramaticalment bé, es fa servir la paraula Festa directament. I ahir es va llançar el missatge que s'ha de fer Sant Cugat la Festa Major pròpia i a la gent que participi. Res de nou, doncs. Cap comentari sobre els pregoners, per exemple?
No, a veure, mira la línia de pregoners que s'ha agafat els últims anys d'anar triant entitats, em sembla correcte. Podríem anar combinant entitats amb personatges del poble. Vaig trobar que ratllàvem ja la gosadia amb alguns pregoners antics, tipus La Porta, per exemple.
Sí, que va arribar...
Quan a Sant Cugat jo crec que hi ha molta gent a dir moltes coses, i més en un pregó de Festa Major. Jo crec que la línia aquesta que fa un temps que estan portant, de que siguin entitats doncs, que en aquell any anterior doncs, hagin tingut una efemèride o algun esdeveniment important, doncs em sembla que retornem una miqueta al que és aquest poble que diuen que la ciutat té dins, que normalment l'anomenen, però que malauradament, com deia la dita antiga, molts encara tampoc saben on és.
Sí.
Domènec, què et sembla aquesta línia de pregoners?
No, a veure, jo diguéssim, o sigui, la idea que no vingui aquí un personatge mediàtic i que sigui gent de la pròpia població qui faci el pregó, em sembla perfecte. Vull dir que és, i em sembla, diguéssim, que a més és molt adequat. El que trobava absurd és això de que vinguéssim gent de fora i que, diguéssim, que desconeixessin absolutament la població, que diguéssim quatre banalitats tontes que el mateix es podia dir aquí i que en una altra banda, no? I això és el que no té sentit.
Aquest any tenim una entitat esportiva, el Club Voleibol Sant Cugat, i ahir ells expressaven doncs, que era com un títol, no?, sortir al balcó de l'Ajuntament i poder fer el pregó, perquè òbviament és una entitat arrelada a la ciutat i per tant per ells això és un gran honor. Jordi, això de la Festa Major em sembla que no t'acaba de fer el pes.
No, no, jo no sóc gaire de Festa Major, però bueno, que toca fer-ho i s'ha de fer. No, jo cada cop som menys d'anar a activitats de masses, em cansa, i si són al vespre, encara més. Jo, el d'allò... T'ho he dit una cosa que jo algun dia estic esperant que algú m'ho expliqui. Aquesta va ser una frase que es va inventar el seu recuder. Aquesta, una ciutat amb un poble dins. El dia que m'ho expliquin, doncs aquell dia potser ho podem discutir, perquè mai he entès què cony vol dir Sant Cugat amb un poble dins. No he entès mai. Bueno, si vol dir amb gent a dins, doncs clar, com totes les ciutats. No? Però bueno, en fi...
No creus que vol dir que és un poble que en el seu moment va créixer molt... I això va mantenir part de la seva identitat.
I si ho extrapolem a tota l'àrea metropolitana per anar més lluny, quin és el poble que no ha crescut? Vull dir que va, clar. Però com que aquí som inventors de coses, doncs bueno. En quant a lo de les entitats, a mi em sembla molt bé. Em sembla molt bé. L'únic que exigeix, l'únic que m'agradaria és que hi ha una certa originalitat en els pregons, però bueno, tampoc es tracta aquí de demanar l'impossible. Però sí, a mi sap molt bé que siguin entitats de Sant Cugat. Jo, el que no sé exactament com es trien, ni qui les tria, vull dir, és una cosa que, no sé, no, ho sabeu vosaltres?
Jo entenc que la tria la fa l'alcaldessa, si no vaig errat, ara no em voldria equivocar, però...
En funció d'algun criteri o senzillament alguna entitat que no hagi intervingut, m'ho imagino... I...
Normalment s'aprofiten aniversaris moltes vegades de les entitats corresponents
perquè
tinguin el seu espai.
Igual que, a veure, quan dic que...
És com fer un petit homenatge.
Sí.
Sí, suposo... No, si em sembla estupendo, crec que no és tema que no em ve
discutir. De fet, a la redacció d'informatius d'aquí de Cugat.cat tenim una teoria. Nosaltres mirem els nominats als Premis Ciutat de Sant Cugat i aquells que no han estat nominats normalment acaben sent pregoners. I quadra, la teoria.
No,
potser és una casualitat, però vaja.
Home, i també...
I aquest any el Club Voleibol Sant Cugat, si no vaig errat, estava nominat, però no va rebre I premi la... i va ser, en el seu moment ara, doncs,
pregunta. I també la varietat, m'imagino, no? Vull dir, potser una cultural, una esportiva, no? Vull dir, bueno, normal. Bé, però res a dir, eh? Vull dir, que després el pregó és el que és, i punto. Igual que la Festa Major és la que és, i bàsicament, si us en recordeu, fa cos d'un any i mig es va fer unes jornades per intentar reinventar la Festa Major, després en el marc de la revisió del Pla de Cultura també hi ha una taula que ho va treballar, però bueno, al final acabes la conclusió que la festa bàsicament és la mateixa, bàsicament organitzen amb la gent que s'hi apunta i que hi vol dedicar-hi hores, i bueno, i al final el model, si és que es pot posar el model, a la mesura que la gent hi participa de forma massiva, doncs s'ha de dir que més o menys funciona, no? Vull dir que m'imagino que tampoc hi haurà grans sorpreses. És que...
No, de fet, es continua amb aquesta filosofia de distribuir les activitats per les places.
Aquest és el tema, sí, aquesta és una de les filosofies, de distribuir l'activitat per les places segons temàtiques, activitats, uh-huh. i cada plaça, pues, allò, la gestió en mans de determinats entitats i tal, i sembla que això és una cosa que més bé funciona, vull dir, jo. És que jo no, vaja, no crec que una festa major pugui canviar d'un dia per l'altre, ni que hagi de canviar molt, el que ha de fer és la gent que s'ho passi bé, que trobi, tothom hi pugui trobar alguna cosa que li agradi, no? Perquè, clar, hi ha gent que és molt avorrida, però només si ja li dona alguna coseta que li agradi, doncs mira, la festa ja se la fa seva, no? I grans especulacions sobre la festa major sóc incapaç de fer jo.
Home, ens hem quedat sense barraques, l'any passat va ser el primer any sense barraques, i aquest any continua la fórmula de no incloure aquest espai com d'oci juvenil, apartat... Vaja.
No, i a veure, jo crec que barraques tenien sentit quan estaven integrades en la festa. En el moment que barraques encara vam poder-ho salvar quan va anar al Turó de Can Mates, uh-huh. però jo crec que ja era insalvable quan les vam posar darrere del restaurant La Masia, no, ara no recordo el nom de la plaça, exacte, Can Solà, em sembla que ja, allò era desmesurat, o sigui, era com, bueno, era una declaració oberta de no us volem, no? Claríssim. I a partir d'aquí el model barraques rebenda, entre d'altres coses, segurament, doncs, perquè en el moment que es creen hi ha unes necessitats o es requereixen una sèrie d'activitats per uns joves que estaven desapareguts del dia a dia local, o sigui, des del punt de vista municipal, vull dir, des de l'Ajuntament. Ara, doncs, les coses han anat variant, però a més aquesta expulsió de l'activitat la va condemnar a ser una activitat única i exclusivament de joves, quan unes barraques integrades al final de la Rambla del Celler Pollancreda, doncs, convidaven a que gent no tan jove també hi passés, i fins i tot en tardes públic familiar, doncs, portar-les a cancel·lar les condemnes a un públic jove, normalment molt jove, i que a més ja no consumeix ni en les barraques, perquè malauradament en molts casos són menors d'edat, que a més doncs, estan fent botelló a l'entorn de barraques, que no era en absolut l'objectiu de l'activitat, no? I per tant, jo crec que entre tots hem sigut capaços de carregar-nos-les. L'invent de la desplaça jove, molt ben intencionat per tota la gent que ho ha volgut recuperar, em sembla fantàstic, o sigui, em sembla perfecte integrar el públic jove, com no pot ser d'altra manera, a les places i carrers de la ciutat, i ara falta veure, l'any passat van haver-hi alguns problemes de cintura amb el tema d'horaris, a veure, enguany, com no m'he pogut llegir encara el programa, doncs ho desconec, però a veure si anem solucionant poc a poc. El que hi ha a altres pobles és normalitat, i a Sant Cugat seria un fet excepcional.
Pel que he vist, els horaris potser seran una mica més relaxats, però vaja, sempre hi ha aquest conflicte entre veïns de la zona on es fa l'activitat, amb els que fan l'activitat, que no, vaja...
Sí, però si tu vols tenir un pollastre, només cal que tanquis l'activitat a les dues, el tens garantit. Per tant, com sabem que al públic jove doncs, li agrada la nit, jo imagino, jo no sóc tan jove i sóc bastant nocturn, doncs jo crec que has de canalitzar aquestes necessitats, aquest requeriment d'una part del públic amb activitat plenament normalitzada. El problema és si tu vols, o sigui, si vols pollastre, acaba la festa a les dues. Tens el pollastre garantit. Per tant, em sembla que una mica de cintura ben canalitzada no farà cap mal.
Algun comentari més?
No, és a dir, que la festa major requereix un cert nivell de resignació per part d'algunes persones, sobretot les que els toca el soroll a prop de casa, no? Obro parèntesis, mai no he entès tampoc perquè un conjunt que actua el parc Ramon Barnil s'ha de sentir, per exemple, al carrer Can Mates o al carrer Sant Domènec, no ho he entès mai, no? Jo crec que s'ha de sentir aquí, a 100 metres, a 70 metres, que és on hi ha la gent que ha anat a escoltar, no? Però bueno, tanco parèntesis, són coses, suposo, inevitables. Jo, bueno, jo a Barraques aquest és un, va ser un debat interessant, eh? Tal, perquè, bueno, potser perquè els barraquistes inicials que havien impulsat es van anar fent grans i tal, igual, i després en què s'havia convertit el tema, no? Jo sóc d'alcoholitzar-me a casa, no? Igual que no sóc gaire noctàmbul, tampoc sóc d'anar a veure fora, no? Però ja, al final el Barraca es va convertir, amb tots els meus respectes, amb gent que anava a col·locar-se, no? I jo crec que, bueno, jo crec que haurien d'haver-hi, jo crec que les estan havent alternatives de, diferents de que els joves s'integra festa major, en el ben entès que una festa major no és sinònim de veure, no? Hi ha moltes activitats de festa major que són tant per joves com per grans, no? Entenc jo. I després, bueno, les coses van transformant i hi ha coses curioses que, com la festa major alternativa, no? I sempre m'ha fet gràcia que és la festa major alternativa que s'anuncia en el programa de la festa major, no? És una cosa fantàstica, no? Bueno, però pues jo crec que és una part més de la festa major, digue-li alternativa el que vulguis, no? Jo al final tot es va adaptant, no? Tot va trobant sortida, digue-li alternativa, no sé què, però bueno, jo crec que el fonamental de la festa major és que sigui divers i que tothom trobi com a mínim algunes cosetes que li agradin, i punto. I si a sobre, com dius tu, el poder fer sense que li toqui la pera massa gent, perquè clar, això és un fet. Abans quan la festa major tot Déu feia festa i tot Déu hi participava i tal, però clar, ara la immensa majoria de gent viu a fora, la festa major coincideix amb... treballa fora, coincideix amb alguns dies laborables. Clar, jo també entenc, vull dir que si hi ha algú que s'ha aixecat a les 5 del matí o a les 6 del matí, ostres, li toca la pera fins a les 3 de la matinada, bon dia.
Home, si has de treballar l'endemà, la veritat és que... home, pot molestar una mica, però vaja.
Per això deia que resignació i bons aliments.
Ara està intentant mirar això de la festa major alternativa i diria que no està inclòs en el programa. Estic bueno, intentant repassar ara...
Normalment el programa l'anomena...
L'anomena, però no l'acaba d'explicar,
no? Però no acaba d'explicar, exacte.
De fet, tenen una web a part... I ells marquen distàncies.
Normalment el programa, menys els últims, a veure, no sortia específicament, però sortien,
no surt específicament,
sortien els actes, a veure, per dir alguna cosa, actuació, no sé què, festa alternativa, preventura, no? Bueno, a mi em sembla bé, tu, escolta.
No, jo només, per si vol, no acabant el tema Barraques, sí que s'ha de destacar de Barraques que va suposar la implicació del públic jove de nou a la festa major. O sigui, jo crec que aquest és el gran èxit de Barraques en el seu moment, no? O sigui, tornar a implicar, o implicar per primera vegada una sèrie d'entitats i un públic jove, que després aquest públic jove anar creixent s'ha implicat doncs amb altres projectes de la festa major, i jo crec que el resultat de consolidar el model de places, que a veure, el model de places a vegades també, a veure, que la sopa d'all fa anys que es va inventar, o sigui, tota la vida
fer,
que jo he vist la festa major a Sant Cugat l'he vist a les places, sí. L'altra cosa és que certament hem consolidat el model, les hem fet temàtiques, vull dir que per tant jo crec que l'herència de Barraques és molt positiva i l'estem vivint ara amb aquest altre model de festa major, no? I malauradament jo crec que és això, aquest desarrelament del centre de Sant Cugat el que la converteix o el que no la fa atractiva ja per un públic no tan jove o no tan adolescent i encara menys per familiar, no? Llavors, bueno, reconvertir-ho ha estat bé, però com dèiem, de canalitzar doncs aquestes voluntats i necessitats d'un públic més jove que haurà acabat selectivitat, alguns amb sort exàmens de
sí,
universitat i tindran ganes de passar-s'ho bé al seu poble.
Que avui els estudiants de selectivitat que hagin agafat els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es deuen haver, no diré l'expressió, però es deuen haver enfadat molt amb ferrocarrils que ha fallat avui durant una bona estona. Per tant, si tenien pressa per arribar a l'hora per fer l'examen, alguns deuen haver arribat amb la llengua fora.
Mira que una avaria de ferrocarrils realment és notícia, i que es produeixi avui.
Tot i que últimament, no sé si és perquè amb Twitter t'acabes assabentant més de les avaries, fa l'efecte que fallen més. Però vaja, és una
jo diria sensació. Que deu ser una mica aquest efecte Twitter, perquè jo que també el vaig mirant, doncs, bueno, a vegades són allò 6 minuts, 4 minuts.
Sí.
No et dona sensació d'una gran avaria, no?
Algun comentari més? Domènec, sobre Barraques, alguna cosa més de la festa?
No, jo sobre Barraques sempre he dit el mateix, que em semblava que era un problema d'una generació. A veure, la gent jove s'havia integrat a la festa major, després es va desintegrar per una sèrie de circumstàncies, i perquè també, diguéssim, a veure, la societat va evolucionant i la forma de divertir-se, diguéssim, doncs és diferent. Aleshores, hi ha una generació que va trobar la seva solució, diguéssim, en barraques, i quan aquesta generació s'ha fet gran, barraques s'ha mort, i no passa res. I no passa res. I aleshores, diguéssim, doncs ha sortit un altre model. I la veritat és que aquests que són joves avui no tenen la mateixa manera de divertir-se, doncs, de fa 15 anys, o fa 10 anys, eh?
A Barraca sí que va haver-hi una edició, no recordo quina, que hi havia una acumulació de gent de fora de Sant Cugat tan bèstia que es veien els ferrocarrils com arribava la gent, com anava directe a les barraques, que, vaja, al veure aquelles imatges vaig pensar, ui, aquest model ja, si comença a rebre gent de fora, més gent que només ve a veure, i vaja, i algunes entitats també que no veies durant tot l'any i que de cop i volta apareixien allà en una barraca amb gent que no vaja, no sé, tots els models a vegades...
De 20 o 23 entitats, em sembla que eren les que hi havia a barraques, normalment, en principi totes eren entitats que havien de demostrar el seu arrelament i activitat al llarg de l'any. Clar, dit això, per exemple...
Què vol dir demostrar el seu arrelament i bueno, activitat?
I fer activitats, home, podem agafar...
Vol dir que havien demostrat que durant l'any feien una activitat diferent a la que feien a barraques. Era unívoca i única.
Podeu agafar els llistats de participants a barraques i veureu que són entitats que durant l'any estan fent moltes coses, esplais i caus, algunes joventuts polítiques, entitats esportives, algunes entitats culturals... entitats de cultura tradicional i popular, o sigui, que vaja, em sembla que de solvència contrastada, com deien alguns. El que passa, a veure, no ho sé, barraques de Girona, per posar aquell exemple idíl·lic d'un funcionari d'unes barraques, estan a creuar, clar que el parc de la Devesa està a creuar el centre de Girona, de l'Unyà a la Devesa em sembla que deuen ser 100 passes, com a molt. Per tant, jo crec que aquí ja tenim una gran cosa guanyada, aquesta proximitat. I després el cartell, els grups doncs, que actuïn a barraques faran que el públic sigui o més divers, o més familiar, o molt més jove, etc. I llavors jo crec que en altres municipis que han apostat pel model de barraques doncs, també aposten per un cartell d'altíssima qualitat que fa doncs, que el públic no vegi les barraques com una cosa estranya, un gueto de gent jove, sinó que ho veu una activitat més de festa major. Jo crec que en els últims anys ja vam perdre una miqueta aquest punt de vista.
Sí, això sobretot és cert, perquè diguéssim els primers anys barraques era una cosa i després va anar evolucionant cap a una altra. I això sí que és cert que, home, no és el mateix, diguéssim, els primers anys que els darrers, eh? Els primers anys, diguéssim, era molt més obert i era molt més, diguéssim, per tothom. I, en canvi, els últims anys estava molt enfocat a un determinat, diguéssim, segment d'edat, eh?
Jo, les coses que... Deu ser perquè no soc jove, perquè vaig ser jove de forma diferent als joves d'ara, perquè no tinc fills joves, i no sé si m'interessen els joves, aquest és un tema que no tinc clar, hauré de reflexionar, però... El que no sé, perquè sempre que es parla dels joves, sempre amb el mateix tema. Clar, sempre que surt dels joves surt el botellón, o surt barraques. Hòstia, que no hi ha altres maneres de passar-s'ho bé i tal. No sé per què, noi, sempre que es busca una especificitat dels joves de forma divertir-se, passar l'estona, acabem el mateix tema, tu. Jo, francament, és una cosa que no entenc, com si no hi hagués un ventall més ampli de passar l'estona, no? A part d'estar morrat tot el dia al Twitter.
Per exemple, diguéssim, el concurs de carretons.
No, moltes coses, no sé, però
sempre...
No, sí,
perquè sempre el problema és el problema.
Sempre que surten els mitjans.
Les activitats a dies no surten mai. Sempre que surten... I n'hi ha d'activitats a dies.
Nosaltres les expliquem, ho intentem.
Sempre que surten els mitjans, algun mitjan concret, els joves, com a... No, ja, no, la paraula no és problema, com a dedicació específica, com a tal, hòstia, sempre acabem el botellón. És que no hi ha a la nit, no hi ha coses pels joves, els nois no saben on anar... Hòstia, sempre acabem el mateix, tu. Bueno, no ho sé, tu.
Home, a veure...
Com si que ens ho fem mirar, tu.
Si agafem la programació de Festa Major...
No, estic parlant de Festa Major,
gent jove,
en general, eh?
Gent jove implicada, com dèiem abans, eh? O sigui, per exemple, les entitats de cultura tradicional i popular, la coordinadora...
Està plena de gent jove.
Jo diria que el 99,9% és gent jove. Segurament menors de 25
anys, precisament per
això... Per tant, de gent jove implicada i fent activitat de Festa Major... A la, de,
no,
a la si plaça Arrel fan un seguici nocturn, si no m'equivoco. Doncs mira, és una altra activitat nocturna que no es basa en l'alcohol.
Si precisament jo defenso...
I concerts, i moltes activitats.
Que hi ha gent joves organitzant la Festa Major. Que hi ha la la tira d'activitats, que són per nens i per joves, la festa major, la més variada. Però, en canvi, quan parlem de l'especificitat dels joves, de les problemàtiques dels joves i tal, sempre anem a parlar el mateix. El botellón, quan es parla de botellón, sembla que és l'única sortida dels joves el divendres i el dissabte al vespre, no? A part de les escales del meu bloc, no? Que també, allà també s'hi estan. No? I em sembla que en el tema de la de les barraques, al final es va acabar siguent això, com si els joves, l'única diversió que tinguessin és anar a les barraques a posar-se...
Però què els hi hem ofert en aquests joves dels últims anys de barraques, a banda de fotre'ls a cansolar? O sigui,
la festa major,
a vegades,
tot el que tu vulguis,
també
tu vulguis.
Hem de pensar quin model d'oci hem creat en aquest poble concret, no en parlaré d'altres, però Sant Cugat és d'una dificultat extrema sortir a les 12 de la nit i fer una cervesa, un divendres, un dissabte. És de dificultat extrema. Has d'anar o en zones ja de concentrat oci de bar, bar musical, discoteca, te n'has d'anar a la zona Trade Center o amb una mica de sort a la zona dels cinemes. Per tant,
per això és a tot arreu,
Molt bé.
Per tant, a Barcelona, que té una massa crítica descomunal.
Quin model?
Però jo crec que tu, si te'n vas a Sabadell o a Rubí, estic segur que has d'anar a llocs concrets, també.
Però aquí hi ha hagut, a banda de les normatives, que són de difícil compliment, o de car compliment, les normatives acústiques, aquí hi ha hagut una gairebé persecució, sobretot en unes èpoques concretes, del que era el lleure o l'oci nocturn en el centre de la ciutat. O sigui, han desaparegut, bueno, el Pep i jo, que algunes nits hem corregut junts.
Veus? Quan parlem d'oci nocturns a la ciutat, sempre parlem de bars, tu!
Però no voldràs que anem a jugar a nines?
No ho sé, tu, a cartes o a parxís. que sempre acabem el mateix,
jo,
tu.
Jo també trobo que criminalitzem molt
el
sortir a seure i fer una cervesa.
El que criminalitza és que els que redueix a oci nocturn...
D'aquí a fer un botellot és una altra cosa. Però després, també, si el model d'oci nocturn l'expulsem dels nuclis de les ciutats, com hem fet, amb discoteques, bars musicals, on les copes van a 10 euros, d'alguna manera hem promocionat que aquell jove, aquell adolescent, aquell jove, en 10 minuts, mitja hora, hagi de veure, o procuri veure, malauradament, el que potser amb uns altres preus, amb uns altres espais, estaria bevent al llarg de la nit. Per tant, o sigui, malauradament hem condemnat a la gent a col·locar-se en molt poca estona. Llavors, si no oferim res més, si el lleure o l'oci nocturn el concentrem en polígons industrials, a copes a 10 euros, jo em sembla que potser hauríem de reflexionar una mica en global de tot plegat. Per què s'arriba a produir aquests botellots allà també a la zona de Can Solà, justament, que veiem imatges a vegades als mitjans de comunicació local.
De totes maneres, dic una cosa.
Bueno, si al costat no hi hagués una discoteca, 10 euros al cubata, doncs potser passarien altres
coses. També et dic una cosa, en la mesura que lleure sigui sinònim d'aconseguir una mitjana alcohòlica per sobre del normal, al centre del poble tindràs problemes. Jo l'altre dia jo vinc al costat d'un lloc d'aquests pocs que sempre surten del centre del poble, que la gent va...
No direm el nom perquè tothom sap qui
la
és.
La gent va posar-se Cachondo.
Deu ser l'únic.
A veure, entre Cachondo i veure... Ja.
Cachondo barri Cachondo. A veure, no, home, jo... L'altre dia vaig arribar a les dues a casa. El cigral que havia al carrer era espectacular, Espectacular. Que els del lloc potser no tenen culpa i potser els fan callar, però era espectacular, I allà hi ha veïns, a veure, a mi que la gent es posi fins al cul d'alcohol, i perdó amb l'expressió, que és...
No, de fet, el problema no és el que passa.
No és problema dels veïns.
No, però amb el que deia abans, el que em volia apretar és el que ofereixes. O sigui, amb el model de festa major, tu estàs a la plaça, a l'espai d'arrel, i hi haurà uns concerts, de qualitat, que per tant hi hauran molts altres atractius a banda d'arribar fins a la barra a prendre alguna cosa.
Pels joves,
a la desplaça jove hi hauran molts altres atractius
a la festa major,
a part d'arribar a la barra. Però si condemnes el públic jove a Can Solà, doncs no sé si hi ha masses atractius, perquè clar, poden anar a veure els cavalls de l'hípica de Can Caldés, però no crec que els senyors de Can Caldés els hi faci massa gràcia.
No, però per tant, jo crec que la festa major no condemna ningú a Can Solà,
Jo crec que amb una edició concretament...
No ho sé, perquè per exemple la Rosada no és per joves, també, dic jo.
Hi ha molt públic jove a la Rosada.
Vale, diguem una activitat específica, dic, no, és que aquestes joves no hi poden anar, costarà trobar-la, Ara, que els hàbits siguin uns altres, noi, potser llavors ja és un problema cultural de més fons, no?
Sí, jo penso que també és un model que és generalitzat, vull dir que no és tant un problema local com un
problema... Jo les úniques activitats que trobo que són específiques són la pels nens, bueno, és una demanda molt concreta per als altres, d'anar a escoltar jazz, anar a fer la russada, anar a escoltar una orquestra i tal, pues també poden anar els joves, no, si volen.
Sí, sí. No, jo de totes maneres, diguéssim, o sigui, la crítica general de la Festa Major és això, diguéssim, sobretot el nivell de sonoritat dels concerts. Perquè veure, diguéssim, de concerts se n'han fet tota la vida i no estàvem mai en aquesta potència. Després, l'endemà sortirem a parlar de les emissions de CO2 i m'agradaria, diguéssim, que algú calculés doncs, la potència de so, diguéssim, amb tonelades de CO2, eh? Perquè ens quedaríem, diguéssim, una mica parats de què significa.
Però hi ha una llei de ferro que és inexorable. Igual, quan pitjor toques, més alt toques.
Sí, i bueno, esclar...
Escolti, algun comentari més o passem pàgina?
Passem pàgina? Bueno, escolta,
no parlarem de la selectivitat perquè cap de nosaltres s'ha de presentar.
És una expressió simbòlica, en aquest cas, passar pàgina.
Perquè
en tot cas, passar pantalla.
Passar a parlar de la selectivitat no?
Home, perquè queda, no. Queda una mica lluny.
Una mica lluny.
Sí, sí.
No, jo he apuntat com a segon tema, a veure què els sembla. Això que el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, el FROP,
el FROP, sí,
ha fixat una retallada del 13,8% per al canvi de les participacions preferents i deute subordinat perpetu de Catalunya Caixa i Nova Galícia Banc. Aquest descompte s'afegirà al que ja venia obligat de Brussel·les. Amb les dues quitances, les preferents de Catalunya Caixa Atenció perdran un total d'un 66,5%. Això vol dir que si algú va posar-hi allà 1.000 euros, aquests 1.000 euros es convertiran en 336.
Bueno, és una demostració més que el sistema és pervers, que et promet coses que no després ho compleix, eh? Vull dir, perquè quin és el nucli ideològic del sistema? Escolti, no? Vostè amb els seus diners pot fer més diners, inverteixi, tal, tal. Bueno, però està demostrant que això tampoc ha funcionat, eh? Vull dir que dintre de la quebra generalitzada aquesta que ens ha portat tots a la ruïna, doncs, bueno, doncs el nucli del sistema que és vostè faci amb els seus diners, faci més diners, eh? I tal, doncs, bueno, doncs, no, doncs tampoc, escolti, miri, resulta que per calés, per invertir-los, no? Per tant, no sé.
Mentrestant, el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Fernando Andreu, investigarà el disseny, implantació, emissió i comercialització i gestió de les preferents després d'admetre una querella que va presentar atenció al partit UPyD contra càrrecs directius de Caixa Madrid, Banc Caixa i Bankia, perquè existeix el dubte raonable de si aquestes entitats van vendre les preferents sabent que enganyaven els compradors.
Home, jo crec que aquí està la mare dels ous, no? La reflexió que feia el Jordi doncs és d'un model econòmic que hem viscut durant, malauradament, masses anys, però clar, la mare dels ous està a com es van col·locar aquestes preferents, com es van vendre aquestes preferents, com es van explicar aquestes preferents, perquè clar, tota la gent que hem vist afectada doncs, de classe mitja i classe baixa, per les imatges que hem anat veient, doncs és molt fort. Jo entenc que et posen un caramel a la boca, entenc que aquella gent doncs, no controli, no entengui el que són els diferents productes que financers, i que també entenc la tentació dels bancs doncs, a vendre això com no pateixi que això no patarà mai, no pateixi que això sempre creixerà, no pateixi que això s'alinearà fent gros, no? És sempre aquesta, o sigui, tots els que hem anat alguna vegada al banc perquè hem hagut de buscar una hipoteca o el que sigui, bueno, venien allà el que calgués, no? Per tant, jo crec que aquí és on s'ha de, parlant malament, s'ha de fotre mà i evidentment prendre les mesures que calgui i a més poder començar a sancionar algú i com dèiem a la tertúlia de fa una setmana, home, empresonar-ne algun també seria bé.
Domènec.
A mi que em va encantar són les declaracions de Fernández Ordóñez, que ell no hi era, no sabia què passava, vull dir, ja ho va partir-ho, però vull dir, no, en fi, a veure, si ell era la màxima autoritat i era el regulador, aleshores diguéssim com es van poder permetre certes coses. Això una. Després, de totes maneres, diguéssim, hi ha algunes coses que són molt curioses amb això de les preferents, com alguna entitat que ho tenia domiciliat a una sucursal que tenia les Isles Caimán, que com sabeu és una illa també, diguéssim, molt espanyola, no?
I doncs, per aquí, per quina entitat ho dius?
CaixaBank.
No, que se sàpiga.
Sí, sí,
no, que...
CaixaBank, sí, sí. Doncs, a veure, vull dir que, esclar, hi ha coses d'aquestes que dius, home, queda com una mica, eh?
Ostres, he perdut el fil ara, no?
CaixaBank, Caimán, preferents...
No, el mafo aquest, sí, el Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Aquest home és curiós, perquè ara ell passava per allà, però s'haurà caracteritzat com la persona que parlava menys de bancs i recomanava més reformes laborals que ningú. Sí, creu? Sí, sí. Cada cop que sortia a parlar, li deia al govern el que havia de fer. Però no parlava dels tipus d'interès, de si ell controlava bé els bancs, de que si els bancs complien amb les seves ràtios, amb les seves reserves, no, no. S'ha de reformar, s'ha de baixar salaris. Hosti, va, noi, tu, me cago en la punyeta, ara ho entenc, no? Que els bancs anaven com anaven, això sí. El tio, allò, sempre anava a baixar els salaris, acomiadament més barat i més reforma laboral. Que no sé si és el paper que ha de jugar un govern del Banc d'Espanya, que jo crec que no, però bé, bueno, el nou també va
pel sí, va amb la mateixa línia. Sí, sí.
Ara, jo crec que això dels preferents, clar, a la bombolla aquesta que hem viscut, que és la seva apoteosi del capitalisme financer, l'etapa superior del capitalisme industrial i comercial, estem ja, i això és una apoteosi, del tema de fer el diner fàcil. És a dir, clar, a veure, la benzina del sistema, al fi i al cap, és l'egoisme humà, no? Dir, no, és que nosaltres donem un 6%, no un 1,5, un 6%. Guanyarà la tira. Bueno, pues, diuen això i com no ho he de posar? Com no he de posar els diners aquests si m'estan donant un 6 a un diferencial d'un 4 i mig un 5? Bueno, però, vale. Potser bueno. Tots ens hem oblidat d'un tema, ja sé que ara ja dic un tema d'enjúndia, que el centre de l'activitat econòmica hauria de ser el treball, no l'especulació. Potser és hora d'anar reivindicant el treball com el centre de la vida humana i de la forma de sobreviure, de guanyar-se la vida, de ser honest en aquesta vida, i anar arraconant tota aquella economia que hem basat sobre l'especulació. I alguns especuladors, com dèiem abans, que vagin passant per la... No per canviants i tal, que es basa... No, per la model, tu. Per la model alguns haurien d'anar passant, eh? I a veure si així ens carreguem aquesta visió de l'economia que ens han volgut imposar i que, a més, els que ens l'han volgut imposar ideològicament i a la pràctica són els que ens han portat a aquest desastre, no? Vull dir, jo és que cada cop estic més convençut de que la presó haurien de fer alguns senyors que no hi passen, tu.
No, però és que a més hi ha altres problemes, perquè, per exemple, ara aquesta nova llei que ha sortit, diguéssim, respecte, bueno, les disposicions aquestes per poder reclamar respecte a les preferents, que només hi havia un termini d'un mes que ha estat denunciat des del Col·legi d'Advocats, que això és absolutament insuficient, que només ha sortit denunciat en el butlletí oficial, que pràcticament no ha sortit en els mitjans de comunicació, i si ha sortit en els mitjans de comunicació és perquè ha sortit el Col·legi d'Advocats a dir-ho, de dir, senyors, enteri-se'n, perquè si no perdran els seus drets. A veure, per la banda del govern em sembla absolutament indecent, perquè això, diguéssim, està fent és a veure, ajudant en el sistema bancari que les càrregues acabin repercutint sobre els inversionistes.
Tot el que té a veure amb els bancs, tot es soluciona per la porta de darrere.
Sí, sí.
Sigui preferents o sigui a la llei hipotecària. Tot per la porta de darrere. No et preocupis, que els bancs no perdran calés. Tot se soluciona per la porta de darrere. I després han de sortir això al Col·legi d'Advocats, al Col·legi d'Economistes...
L'únic que es fa per la porta del davant és el rescat, eh? El rescat sí que es fa per la porta de davant.
Sí, sí, per la porta de davant...
I el tema que no es pot
discutir...
I amb diners
és puertes, vinga, som-hi!
No, i el tema que no es pot discutir són els salaris, diguéssim, no, doncs, dels grans dirigents dels bancs i demés, que continuen augmentant.
Jo soc intocable perquè tothom sap, els consells d'administració es fotran fart de treballar i han d'estar ben remunerats.
Sobre aquest termini de revisar les hipoteques que podien incloure clàusules abusives, de fet la PA...
No, hipoteques no. Ah, estàs parlant d'hipoteques ara.
Oh, estic parlant dels afectats per processos d'execució hipotecari que podien demanar la revisió. Ho dic perquè la PA ens va demanar que expliquéssim que es feia un taller a Sant Cugat per explicar aquesta situació, perquè molta gent que es podia veure enrampada per una clàusula abusiva, doncs no ho sabia perquè no hi havia hagut cap mena d'explicació ni ressò per part d'aquells que representa que posen aquest període perquè la gent
una clàusula abusiva era aquell mínim d'interès, no? Que encara que l'Euribor baixés, sí, com a mínim sempre estaries pagant aquest interès. Sí. Clar, jo, això em va enganxar a mi quan justament estava mirant hipoteques. Finalment vaig trobar un banc que això no m'ho posava. I per tant, ara, amb l'Euribor per terra, doncs mira, m'ha anat bé. Però és veritat, jo recordo, la majoria de caixes d'aquest país
la clàusula sol.
Ara, exacte, gràcies per sortir el nom.
No sol
de terra.
Amb
doncs, clar, quin era l'argument del senyor que te tenia? Pues, mentir-te com et mentien els de les preferents, exactament igual, de dir, no, però això no passarà mai.
Fins que passi.
Tipus d'interès, no baixarà, per tant, bueno, és una clàusula que posem, no? Sí, però, cas, no? Però això, vaja, més, o sigui, per sota del 3% mai et quedarà. Bé, que, doncs aquí ho teniu.
És que a més hi ha una qüestió que, a veure, la societat humana es basa en un mínim nivell de confiança, no? I si a sobre tu et presentes, no ja com una entitat bancària que et dediques a fer diners, sinó com el teu assessor, la persona que es preocupa dels teus diners i tal, home, tu hi poses una certa confiança en mans d'aquell senyor, és normal, i tu tens per què estar disposat a llegir-te 3 pàgines amb lletra, caràcter buit, que ni hi arribes, i amb un llenguatge que no l'entens i tal. Hòstia, per això se suposa... No, que hi ha una persona que és el que t'està venent el producte, hòstia, bueno, i abans, i aquí, doncs aquí no ha sigut veritat, això no han estat ni assessors ni bons acompanyaments dels teus diners, han estat senzillament persones que només s'han preocupat pels interessos del banc, hòstia, això és imperdonable.
La lletra això petita també hauria de sortir una norma, no? Que sigui com a mínim de...
No tan petita.
De cost 10, no?
Jo quan t'anuncien el cotxe no sé què i et passen aquella lletra petita per sota tota velocitat que no veus...
A més velocitat que el cotxe.
Dius, aquí és on m'estan enganyant. Aquí és on m'estan enganyant. Però això senzillament hauria d'estar prohibit. Prohibit, senzillament tu, prohibit. I que si tu vens un producte que és el producte estrella, tindrà un cartell a la porta amb lletra 25 i molt ben explicat que digui què és el producte, i que això estigui homologat per la comissió aquesta del Mercado de Valores, que també es va lluir, també es va collir a glòria tot aquest període.
En el cas, diguéssim, per exemple, les preferents, hi ha molts directors d'agència que estan, a veure, diguéssim, ells mateixos implicats, que ells van creure un bon producte, i s'hi van implicar ells, i van implicar els seus familiars.
Treballadors de caixes que així que estan preferint fins al col·legi, eh?
Sí, sí, sí.
Home, clar, si eren de la casa, home, com hem de desconfiar d'un producte?
Imagina't.
Bueno, però jo crec que això són unes constants a la comportament humà, eh? Aquestes que quan les coses van bé no ens oblidem que això és temporal, que després que són cicles i tal, va, tira milles o quan deia aquell Alves Casos, economia collonuda, si es ven tots els pisos, estaven en tot, tira milles, però escolti, no tot el camp és orega, no tot el camp és orega, no? I és evident que el que tenia una mica de sentit comú sabia que allò havia de patar. Però bueno,
les receptes asnarianes tornen a anar per aquesta línia, sí, no? menos impuestos,
sí.
Más seguridad, más estado,
això és
i más construcción.
Això és increïble.
Ahir vam tenir el senyor Aznar, que vol garantir la unitat nacional tant com l'autonomia i també la igualtat i la solidaritat, que cal un nou acord per reforçar la nació i no per debilitar-la.
I la cançoneta demagoga de baixar, i perillosíssima, de baixar impostos.
Sí.
Automàticament vol dir baixar prestacions i serveis.
Jo crec que el senyor Aznar i el senyor Aguirre s'han desmalanat del tot i han considerat que poden dir alguna cosa que surti als pobres, perquè l'Aguirre es va lluir amb aquest premi europeu que li ha donat a la
plataforma de...
Que a altra banda és pur populisme, que hauríem de parlar d'aquest populisme de dretes, però bueno...
És que hem de marxar, em sap greu, eh? Jordi Casas, Domènec Miquel i Toni Ramon, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Bon dia.
Bon dia.
Adéu.